Pop-up amb Mariola Dinarès a Catalunya Ràdio. Espai Gurú.
Segona temporada del Pop-up, i això per res del món ho volíem canviar. És l'espai setmanal que dediquem a escoltar la gent que en sap, un moment per reflexionar sobre aquest món canviant. Per l'Espai Gurú han passat un munt de persones interessants que ens han fet pensar i molt. Avui la Teresa Baró en el seu Twitter hi posa uns tags, unes paraules: llengua, cultura, comunicació, llibres, mitjans, gestos i paraules. Les barregeu i es podeu fer, doncs, una idea, que avui tenim una experta en comunicació oral. És directora de Verbal No Verbal i a Twitter la podeu seguir amb dos comptes, tbaró/cat o tbaró/catafau. Teresa, què tal? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Aquestes són les paraules que et defineixen, doncs?
Sí, aquestes i moltes més, perquè no me n'hi caben més en aquests 140 caràcters. Sí, sí, tot el que sigui comunicació i especialment comunicació personal i en l'àmbit professional.
A YouTube té 40.000 seguidors, molts d'ells són vídeos de tu col·laboraves amb el programa Para Todos la 2, ajudant a la gent a saber parlar en públic. Allò que es deia fa anys, parlar en públic, ara com es diria això?
Es diu igual.
Es diu igual. Això no ha evolucionat, no?
Si no ha evolucionat, el que passa és que també és veritat que hi ha gent que ho busca per oratòria, o hi ha gent ara que ho busca per presentacions eficaces, perquè sembla que com que sempre hi ha d'haver un PowerPoint al darrere, doncs es converteix en una presentació, però vaja, al final sempre és comunicació en públic.
Clar, ja veieu que la Teresa Baró està molt ficada en el món digital, diu la gent busca, és a dir, que sí. Tu ja saps a Google la gent que hi posa quan busca això, no?
Sí, sí.
Té també un Facebook. Tu creus que la gent li falta saber comunicar? És a dir, hi ha molta gent interessada en que li donguin unes eines per saber parlar en públic, per saber parlar amb algú altre? Hi ha molta timidesa al món?
Hi ha molta timidesa, hi ha persones que són molt reservades i els agradaria no ser-ho, i per tant els agradaria saltar aquesta barrera per poder adreçar-se a qualsevol persona, sigui en l'àmbit privat, sigui en l'àmbit professional, però hi ha gent, en canvi, que no té aquesta timidesa, que no té aquestes dificultats, però en canvi no ho fa bé. Per què? Perquè li falta saber estar, o perquè en el cas de parlar en públic, per exemple, o a l'àmbit professional, li falten tècniques, i per tant hi ha un interès general, jo diria, per millorar la comunicació. Qui no la vol millorar és que no és gaire conscient de com ho fa, perquè tots hem de millorar, tots, tots, tots.
I creus que és necessari?
Absolutament necessari. És que quan un al final del dia fa balanç de com li han anat les trobades que ha tingut amb la gent, amb els seus superiors, amb els seus clients, amb els seus companys de feina o amb la seva família, una de les preguntes que s'hauria de fer és què hauria pogut fer diferent per aconseguir millors resultats. I això normalment no ho fem. Sempre pensem que la responsabilitat és dels altres. Són els altres els que no es comuniquen bé, són els altres els que no em tracten bé. I nosaltres també tenim una part de responsabilitat.
En els teus tutorials a YouTube dius moltes coses, però quina seria la recomanació inicial d'una persona que li costa comunicar-se amb els altres? Té a veure amb la seguretat d'un mateix? Quina seria la primera recomanació?
Sí, té molt a veure, i això es pot anar treballant, clar, des del punt de vista més emocional i més del coneixement d'un mateix, i anar trobant eines per guanyar seguretat, però nosaltres treballem molt a partir de la forma, és a dir, a partir del llenguatge. Si tu canvies la teva forma de comunicar-te, tant les paraules que utilitzes com els gestos que fas, com la manera com camines o com et plantes dret, si tu canvies això i amb aquests gestos transmets als altres més seguretat, primera, aconsegueixes que els altres ja et vegin d'una altra manera, clar, i per tant ja et tracten d'una manera diferent. Però a més tu ja et perceps d'una altra manera també, que aquí és on hi ha la clau, no? I això té un gran poder. El dominar la teva comunicació pot arribar a ajudar-te moltíssim en canviar fins i tot la teva personalitat.
La persuasió també és una de les coses que tractes. He vist entre tots els llibres que tens publicats que n'hi ha un que m'agrada especialment, que és tens un email, és a dir,
sí,
clar, no? Aconseguir coses a través d'un correu electrònic, no?
Sí.
Això és molt important, perquè, i potser en aquest cas el correu electrònic la gent ara l'entén, tenim moltes xarxes socials, però el correu electrònic queda com una cosa més oficial que una comunicació per WhatsApp, per exemple,
sí,
no?
Encara ara fem servir més el correu electrònic per una comunicació sobretot professional i més formal, i el WhatsApp més en l'àmbit personal. Però alerta, perquè el WhatsApp està guanyant terreny. Hi ha altres vies, o el Telegram, o altres vies, o per exemple, els missatges interns de LinkedIn, o d'altres xarxes, o de Twitter. És a dir, avui en dia ens comuniquem per moltes vies diferents, i fins i tot arriba un moment que de vegades no saps aquella persona a través de quina via t'ha contactat.
Has d'analitzar d'on t'ha arribat la informació, perquè et tenen les notificacions al mòbil i no acabes de detectar ben bé des de quina xarxa, no?
Sí, correcte.
Quins errors serien els que fem en un correu electrònic? No sé,
En un correu electrònic, doncs mira, no donar informació perquè l'altra persona et pugui contactar, no escriure bé, això és jo crec que és l'error principal, i és amb l'escriptura transmetem imatge també.
Però tu ets filòloga, oi?
Jo sóc filòloga i clar, aquesta és una cosa amb la que em fixo moltíssim.
Però diu molt d'una persona si escrius bé o
moltíssim.
No, clar?
Jo per mi és un retrat. Jo analitzo els correus electrònics que m'arriben i puc conèixer, doncs, aquesta persona, quina actitud té cap a allò que fa, cap a la seva empresa, cap a la meva, quin nivell de cultura té, si és una persona educada o no ho és, si té pressa o no, totes aquestes coses es poden saber a través de l'escriptura.
I també tens un llibre que es diu Guia il·lustrada d'insults.
Ai, aquest...
Com va sorgir això?
Aquest és molt curiós, a més, li tinc carinyo, el que passa és que, de a vegades la gent es pregunta per què el vaig escriure, no? Com és que tens un llibre amb aquest títol, a més?
Sí.
Potser el títol no acaba de reflectir el que hi ha a l'interior. És una recopilació de gestos obscens i insultants de diferents cultures.
Ah.
És a dir, és un llibre de llenguatge no verbal, també.
Ah, d'acord. Mm? Val.
El que passa és que, com que normalment en els llibres de llenguatge no verbal el que s'hi posa són les coses més, diríem, quotidianes i correctes políticament, no? I jo em vaig fixar en l'estudi que vaig fer per l'altre llibre, La gran guia del llenguatge no verbal, que hi havia a totes les cultures molts gestos que no apareixen en els llibres però que tenen un alt valor.
I tant.
I doncs el fer botifarra, el treure la llengua, el fer pam i pipa, tots aquests, per dir-ne alguns de coneguts.
Els emojis naturals, no?
Exacte.
El que fem normalment.
I això té un altíssim valor en comunicació perquè a més tenen un significat molt concret i té a més un alt valor cultural, perquè cada cultura té els seus. Mm. Alguns els compartim en diverses cultures, però d'altres no. I, per tant, també poden portar errors. Si tu viatges a, no sé, a l'Iran, per exemple, vigila quins gestos fas, perquè potser tindràs problemes.
Home,
no?
A mi em va passar a la Xina que els números no diuen amb els dits 1, 2, 3, 4, sinó que has de fer un puny, és diferent.
Sí,
és un signe diferent. Bueno, això no és un insult, però en aquest cas també són coses culturals. Bé, ja per acabar, per una cosa que a mi m'interessa especialment, parlàvem això, no?, d'ensenyar les tècniques per parlar en públic. Què ha canviat amb l'existència de les xarxes socials? Ens ha canviat a nosaltres a l'hora de parlar amb allò que et deia, no? El fet de que hi hagi xarxes socials, que estiguem parlant amb uns altres un altre llenguatge. Això ens ha canviat a l'hora de parlar cara a cara?
A l'hora de parlar cara a cara, no
sí.
En públic.
No. Clar, saps què vull dir?
Ens ha canviat mentre tinguem un aparell a les mans i desviem l'atenció cap a l'aparell quan estem parlant amb una persona de carn i ossos. Això ha canviat.
Això es passa.
És a dir, això, ara, si el tenim aparcat i ben tancat i no hi és, podem continuar mantenint una conversa tranquil·lament amb una persona. I amb això no ha canviat. Es necessita contacte visual, es necessita somriure, es necessiten els gestos... Això no ha canviat. Ara, en el moment en què posem el telèfon a sobre de la taula o el tenim a les mans, aquí hi ha una interferència.
Clar, sí, perquè et vas mirant, no? A veure si estàs rebent alguna cosa, ja no estàs al 100% amb aquella persona, no?
I perquè està demostrat que encara que no l'estiguis utilitzant, el teu cap està pendent d'aquells missatges que rebràs.
Això no, hem de focalitzar, hem de començar
no,
a focalitzar,
senyor.
No? Escolta, Teresa Baró, estaríem parlant molt més. Podeu trobar moltíssimes coses en el seu canal de YouTube. La podeu seguir a tbaró.cat, tbaró.catafau també, en aquest cas en castellà i per tot el món. I d'altra banda, doncs això, esperant ja que acabeu d'inaugurar aquesta nova marca verbal, no verbal.
Correcte, no? Es defineix tots aquests àmbits de la comunicació.
Sí, hem fet un tas, però la podeu buscar a través de la xarxa. Gràcies, Teresa.